govern ha decidit ignorar aquesta reivindicació per apostar, una vegada més, pel ciment. Palma necessita més arbres, més ombres i més espais verds, no més edificis.
Són les 12 i 4 minuts, més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
L'Ajuntament de Mur ha començat a fer ronda per tancar aixetes i mangueres al rentacart de la ciutat. La situació de sequera ha provocat que quedi prohibit fer nets els vehicles i la policia local fa seguiment perquè es compleixi la norma, perquè s'ha detectat que, tot i les mesures posades en marxa, alguns rentacars no estaven complint aquest decret. La situació als nostres aqüífers és més greu que mai. Tot apunta a que les restriccions aquest estiu seran més dures que en altres anys. Així que posem-hi tots i totes el màxim de consciència. No ho deixem tot a les mans dels polítics. Ells han de fer la seva feina, sens dubte, i de manera valenta i urgent. Però en matèria d'aigua, els ciutadans i ciutadanes també hi hem de fer molt, reduir al màxim el nostre consum. No adornem els jardins amb gespa, no malbaratem aquest recurs escàs i tanquem les aixetes. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetres Ràdio. És dimecres 22 de juliol.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito. Bajito y oigo que dice:
camínale despacito, ay mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi.
Avui és el Dia Mundial del Cervell, Dia Mundial contra la Mineria a cel obert i Dia de la Maca.
En mi mente se oye que me dice así, por la sombra de la ceiba.
Un invent ancestral on ens imaginam estar si tancam els ulls i pensam en les nostres vacances ideals, sempre hi ha una maca al voltant d'aquest somni. Tombats a qualcuna platja perduda del Carib, enmig de la selva... Bé, la maca és un dels símbols universals de la relaxació, de la desconnexió de ritme accelerat que sovint duim, de tancar els ulls, bresolar-se suaument i gaudir d'un bon xubec.
Se dibuja el sereno por todo mi camino, ay, 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 cuánto sueño contigo.
La maca és originària dels pobles indígenes d'Amèrica Llatina. Va ser introduïda a Espanya pel colonitzador Cristóbal Colón, qui va descobrir les maques que utilitzaven els taïns a l'illa de La Espanyola, actuals Haití i República Dominicana. Resulta que els primers americanismes que trobam a la llengua castellana escrits pel mateix Colón són les paraules hamaca i canoa. Per a molts mariners europeus, aquell descobriment, especialment pels anglesos i francesos, la maca es va convertir en un lloc ideal per dormir molt en els vaixells i molt generalitzat. Amb això, Colom va canviar el costum dels mariners de dormir en llits durs de llenya des vaixell, veritablement incòmodes, per una ben còmoda hamaca.
Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar.
Els orígens de la mà, que són mil·lenaris, se situen a la cultura maia, cap allà de l'any 1000 a Mèxic. La paraula mà que prové de la llengua dels taïns i significa xarxa per a peix, també coneguda amb el nom de chinchorro, que a Amèrica significa xarxa de pesca. Les primeres hamaques es teixien amb l'escorça i les fibres d'un arbre de la família dels ficus, molt arrelat en el clima tropical. La figuera gegant té un fruit semblant a la figa, tot i que aquest no és comestible. Algunes curiositats del món de Samaca, Yucatán. Un hospital públic ofereix als seus pacients opció de dormir en una hamaca. Es tracta d'una pràctica d'antropologia que té l'objectiu d'adaptar-se a les consums, a les costums de la població rural, perquè els pobles de Mèxic a dia d'avui la gent neix, creix, es reprodueix i mor a una hamaca. Axel Camarasa, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Va, corregeix-me.
No.
Digues. He dit bé Mèxic.
Ho has dit molt bé,
Mèxic. Ho he dit bé, sempre dic Mèxic.
Pensava que surt molt sovint Mèxic al programa.
Sí, m'agrada.
Està bé.
Vas estar l'altre dia en el concert
dels
claustre dels Molotov?
No. Però he vist vídeos.
Espectacular.
Sí,
no? Molt bé.
S'aguanten?
Sí.
Si aguanten el directe en el sentit positiu.
No, és que el cantant no és el cantant.
Ah,
el cantant de Molotov, en Tito, no aguanta.
Vale.
Està molt, molt fotut.
Més cardat, no?
Molt.
Però la resta de la banda sí que és la mateixa.
First.
Ara no t'ho sabria dir del tot, però potser n'hi ha un o dos, com a molt, de la banda original.
Era la M de Molotov.
Són els que segueixen amb el negoci familiar.
Un bon negoci, eh? I dame vitamina
de cariño.
Més curiositats del món de la maca. A Colòmbia, al Museu de l'Or de Bogotà, hi ha una antiga maca feta d'or, exposada com a símbol del valor simbòlic i del seu origen dins dels pobles indígenes, perquè en aquelles èpoques eren considerades com a regals dels déus. No t'agradaria tu ara tombar-te en una maca?
Ai, sí, per favor.
Que sí.
Sí.
I als Estats Units n'hi ha una, que no sé jo si seria gaire relaxant tombar-se en aquesta hamaca, a Utah, concretament. Està penjada a 150 metres d'alçada sobre un enorme canyó. No sé si tu t'agradaria aquest xubaquet, o més aviat seria un xubaquet un poc terrible.
No m'agraden ni a un pam de terra.
Ni a un pam.
Ja em fan patir.
Imagina't a 150 metres allò. Vaig a fer un xubaquet.
Clar, és que allà no et pots borinar massa, eh?
No et borinis gens,
clar.
Imagina't.
I els que donem moltes voltes a les nits...
No, fas...
Pam!
Caus al terra. Va, que et ve la pregunteta del milió.
Som-hi.
Axel, som-hi, va. Demà tornaràs a tenir Pere per aquí ja per fer els concurs.
Guanya igual.
Sí, igualment guanya, sí. Va, Estats Units, tornem, estem allà.
Utah.
Estem allà. No, estem a Utah. Ara ens n'anem... Pues no ho he posat.
T'has perdut.
Ah, sí.
T'has perdut.
Per una altra banda, Estats Units, que els agrada tot fer-ho molt gros, molt gros, molt gros. Allà hi ha també la maca més gran del món. Quants metres té?
7.
7. 13.
Mira.
Ah, gairebé 7 i 7.
Quasi la meitat.
7. No. Ha estat teixida amb 3 quilòmetres de corda. I pot aguantar fins a 3.600 quilos. Què et
Mare
sembla?
Déu.
Una maca per fer una festeta amb els teus amics.
Allà sí que pots borinar, eh?
Allà podríem borinar. Si la pengem un poquet a ras, no, si
sí,
ens fem,
sí,
caiem,
sí.
No ens fem mal. T'he de dir que jo una vegada a la meva vida vaig caure d'una maca i fa molt de mal. I se'm va desenganxar.
És que no, t'hi borines massa.
No, estava ben tranquil·leta, però no la vaig lligar bé. Que so,
ah,
és
va
tot
caure.
Un art. No, va caure.
Hosti.
Va caure que es nus estava mal fermat, exacte. I em vaig fer un poc de mal. Les 12:12 minuts, avui al Dia Menorca, conversarem amb en Ramon Carreras, delegat sindical d'ENA, que ja és aquí als estudis, perquè un estiu més reivindica el personal de l'aeroport menorquí de la manca de persones davant l'increment de vols a la temporada més forta de turisme. Conversarem també amb en Miquel Camps, coordinador territorial del GOM Menorca, fan una crida a actuar amb urgència davant la situació crítica que viuen els aqüífers de la nostra illa en aquests dies de sequera i de màxim consum. És dimecres, entrarem a descobrir la història d'un comerç emblemàtic de Menorca. Avui entrarem dins la merceria Cases Noves de Ciutadella per conversar amb qui regenta la botiga actualment, de Maria Antònia Torrent, i que acaba de ser la botiga inclosa dins el catàleg del Govern Balear de comerços emblemàtics. Entram en matèria fent un repàs de les notícies a aquesta hora del dia.
Passen per Ciutadella, que reforçarà el dispositiu de mobilitat i de seguretat previst per a l'eclipsi solar del proper dia 12 d'agost. A partir de les 5 del capvespre es tancarà el trànsit als carrers més pròxims als 6 punts d'observació segurs que s'han habilitat per garantir la seguretat dels vianants i evitar embussos. A més, s'instal·larà una pantalla gegant a la plaça d'Esborn per seguir en directe la programació especial que farà aquesta casa, que farà IB3. La batlessa Maria Jesús Begú també demana evitar desplaçaments innecessaris i recorda que punts com Puntanat i Obeca la Morell són zones d'observació de risc, on qui hi accedeixi ho farà sota la seva responsabilitat.
El dia abans, dia 11 d'agost, ja es tancaran aquestes zones perquè en temps la gent sàpiga que seran zones que no s'hi podran circular vehicles. Són punts a urbanitzacions, hi podràs arribar, podràs aparcar, però a la zona d'observació no t'hi podràs atracar en cotxe per evitar els màxims desplaçaments en aquell punt que puguin generar riscos.
Aquell dia també es reforçarà el nombre d'agents forestals i la brigada de l'Ivanat per evitar possibles incendis forestals. Menorca comptarà amb un dispositiu format per 23 persones, 8 de les quals de reforç. La majoria es concentraran a Fornells i al cap de cavalleria. Sentim el conseller balear de Medi Ambient, Joan Simonet.
Distribuïts a punts estratègics, i això seran brigades que tindrem en els puestos habituals, però dins aquestes zones extraordinàries tindrem ja brigades desplaçades a damunt del terreny, que estiguin com una guàrdia permanent damunt del terreny.
I també és notícia Àgueda Reinés, que torna a la política com a candidata del PP de Mahó a les properes eleccions municipals del 2027. La Junta Local l'ha escollit aquest dimarts i Reinés, actual delegada de l'Ibàbia Menorca, intentarà que els populars tornin al govern municipal. De fet, va ser ella qui va guanyar les eleccions del 2011 i es va convertir en la primera i fins al moment única batlessa del PP a la ciutat. Reinés considera imprescindible un canvi a l'Ajuntament per donar resposta, diu, a les necessitats de la ciutat, entre les quals destaca la gestió de l'aigua, la neteja i recollida de residus i el manteniment dels carrers.
Després de pensar-ho molt, he decidit repetir. Ho faig perquè m'estim profundament d'aquesta ciutat i perquè crec que m'ho mereix molt més del que està visquent en aquests moments. Els darrers anys hem vist com ha hagut decisions polítiques que han fet que el nostre municipi no avancés i, per tant, per responsabilitat convençuda i amb molta il·lusió, dono aquesta passa i faré tota la feina possible per reconquistar-me una altra vegada.
Reinés critica que s'han fet molts anuncis, diu, però que els grans projectes encara no s'han executat.
Aquestes són les notícies a les 12:16, a les 2:30. En Excel vos les tornarà a comptar ampliades amb algunes de noves, amb les que encara està fent feina. Gràcies.
Que vagi bé.
No te'n vagis cap a sa maca, que no tens temps avui
no,
per fer jovequets. Quedat aquí i a fer feina, apa. Bé, si tenim avui la sort de poder gaudir d'una estoneta d'una sombra amb una hamaca o sense hamaca, tenim una temperatura, ha baixat res, ha davallat un poquet. Es nota, amb les temperatures com estan d'altes, que davalli un grau o dos aquestes alçades de l'estiu es nota. Tenim cel ennivolat, intervals de núvols mitjans i alts, continua. Això sí, la pols en suspensió, es mercuri tornarà a situar els 35 graus de màxima, no baixarà dels 25 graus, nits tropicals amb calor, vent fluix de llevant amb brises costaneres, la humitat ha davallat un poc, el 55%, per tant, també davalla i ja és un respir la sensació tèrmica als 35. Graus. A aquesta hora del dia tenim 32 graus a Mont. I el rellotge marca les 12:18, una pausa i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada, Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
A 19 minuts, seguim en directe al Dia Menorca. Un estiu més, els treballadors i treballadores d'Aena de l'aeroport menorquí s'han manifestat per reivindicar més personal. L'increment de passatgers que tenim cada temporada, també l'augment de vols a l'aeròdrom de referència en els mesos de temporada més fort en fan que la situació laboral pels treballadors es desbordi més quan, en comptes d'augmentar, la plantilla de treballadors disminueix. Ramon Carreras, delegat sindical d'Aena Menorca, bon dia, com va?
Molt bé, molt bon dia.
Quina és la situació que tenim a dia d'avui, 22 de juliol, a l'aeroport de Menorca?
Bueno, la situació que tenim és de que alguns departaments estan fent aigua. Hi ha una diferència substancial amb altres temporades i és que no aturam de batre rècords tant en operacions com en nombres de passatgers. No té molt de sentit que l'any 2011 en 2,5 milions de passatgers i unes 28.000 operacions fóssim 216 i que en ple 2026 uns 4 milions, bueno, l'any passat van tancar en 4.200.000 i enguany jo crec que superarem aquesta xifra i l'any passat van tancar amb unes 37.000 operacions, si no me falla sa memòria, tenim una plantilla de 190. És cert que hi ha feines que potser no requereixen de tanta de gent, això és així, però n'hi ha d'altres que no. És molt alarmant als administratius la seva situació, de fet tenim baixes llargues que no s'estan cobrint, és molt alarmant la situació dels senyalers, tenim una plantilla dient cibern, però no així és a l'estiu, de fet jo trobo que estem a punt de que alguna gent col·lapsi. I és molt alarmant també la situació, tot el que té a veure amb el manteniment, central elèctrica i obra civil. No vull dir que a les altres bandes no pugui faltar gent, però aquests són els quatre departaments que els hi fa falta més gent. Si per això fos poc, l'empresa de manera unilateral està fent interpretacions de conveni col·lectiu sense pactar amb el comitè d'empresa i està modificant també horaris. Ja ha fet una modificació en els senyaleros, està amenaçant en fer modificacions en el resto de plantilla a torn sense negociació. Això no havia passat mai a l'aeroport de Menorca i això vol dir que si l'empresa pren el camí de no diàleg, tenim un conflicte que serà un conflicte dur.
Justament heu sortit al carrer aquest dimarts a una convocatòria que el que vol és manifestar una vegada més, perquè ja és habitual que tinguem problemes des de l'aeroport i que aquesta plantilla dels treballadors i treballadores no solucioni problemes de fa anys i que, a més encara hàgim de tornar a trobar-nos i ratllar encara de pitjors condicions i pitjors situacions que, evidentment, afecten a sa plantilla i afecta també l'atenció al públic, per molt que sigueu professionals i, al final, en un destí com Menorca, el primer que veuen els turistes quan arriben és l'aeroport de Menorca.
Correcte. I, a més, penseu que, per exemple, els senyaleros actualment, molts d'ells, a lo millor el que fan és renunciar a drets, és a dir, doncs mira, si tens mitja hora per berenar, beren en 5 minuts, o beren dins el cotxe enmig de la plataforma. És a dir, a situacions d'aquest tipus basta atendre el servei. Bueno, doncs a lo millor el que han de començar a fer és que la gent faci ús dels seus drets i si un avió no surt o surt en retras, pues que surti en retras. És a dir, si és molt senzill. I a més hi ha un element que m'he deixat a la meva primera intervenció que m'assembla importantíssim. Nosaltres som una empresa pública que donarem un servei públic, però és que a més som l'empresa o una de les empreses que més beneficis té d'aquest país, l'any passat van ser 2.400 i pico milions d'euros nets. Nets. Per tant, en fi, fa poc es van gastar 1 milió d'euros amb un premi literari i en Esprotxin d'Hora hi ha una inversió prevista de 170 milions d'euros només a l'aeroport de Menorca. Bueno, amb això crec que ja està dit tot. No té justificació que estiguin requetatjant 10-15 llocs de feina, que són els càlculs. Bueno, nosaltres pensant que igual haurien d'arribar a 20, però bueno, nosaltres sempre hem estat gent amb capacitat de negociació, però en aquests moments és que no hi ha cap negociació.
La plantilla s'ha reduït en els darrers mesos. En aquests moments, a quin nombre esteu?
En aquests moments estem en 190.
190. Mm? I els salaris, com estan aquests 190 treballadors? Estan satisfets? Hi ha un bon plus d'insularitat? Se us va aconseguir equiparar amb els salaris dels treballadors de les Canàries? Perquè també han estat reivindicacions històriques del vostre col·lectiu.
Sí, tot i que tinc que dir que Comissions Obreres en concret no estem d'acord amb com s'ha fet, perquè nosaltres pensam que el plus d'insularitat o de residència, millor dit, perquè es diu plus de residència, s'hauria de cobrar igual per totes les categories professionals. Actualment no cobra el mateix un nivell A que un nivell B, que un nivell C, que un nivell D. Val? Nosaltres som de l'opinió de que això s'hauria d'acabar, perquè aquesta insularitat, que és el que te vol compensar un poc aquest plus, és a dir, el bitllet d'avió, el litre de gasolina i el preu del metro quadrat de lloguer li costa el mateix a un nivell A, un enginyer, que un nivell C, que sigui un tècnic de manteniment, amb una diferència, que a més el nivell A ja cobra més. Vull dir, no pot ser que un nivell A li compensis la insularitat en quasi 700 euros i que un tècnic li compensis en 400. És que hi ha una diferència molt, molt brutal. Per tant, tot i que ara s'ha aconseguit aquesta millora, nosaltres som partidaris de que s'hauria d'anar a un model que fos igual per totes les categories laborals, independentment del nivell. És a dir, el que tu estàs compensant és que vius a Menorca, Eivissa o a Mallorca. Formentera no, perquè no tenim aeroport, Aena. Però estàs compensant això i no té sentit fer aquestes diferències.
Sí, sí, té tota la lògica. Viure a Menorca no depèn dels anys d'experiència, ni dels anys d'estudis, ni dels càrrecs, si és més elevat o és més important, o la responsabilitat de la feina, sinó que atén a un altre tipus de necessitats, aquest plus d'insularitat, de residència o d'aquest plus de més. S'incrementa la plantilla, Ramon, des dels mesos d'hivern en els mesos d'estius, amb els increments de vols comercials que sí que hi ha per part de les companyies?
Sí, hi ha departaments, bueno, en el cas d'ANA sí, i en el cas de les companyies de Hanlink, molt més. És a dir, la nostra diferència ANA no és tan bèstia, per dir-ho de qualque manera, però en els de handling, camarers, vigilants, jurats, tot això s'incrementa moltíssim. Nosaltres, els departaments que més creixen, per dir-ho de qualque manera, és on tenim fixos discontinus, que és el col·lectiu de bomberos, que passen de 25 hivern a 35 estiu, en el col·lectiu també de senyaleros, és a dir, i en el col·lectiu de tècnics de programacions, d'operacions, és a dir, tots aquells col·lectius que tenen treballadors fixos discontinus i a més estàpo que també en tenim, en aquests col·lectius són els que s'incrementen.
I quins són els col·lectius, departaments on hi ha situacions més crítiques i risc de col·lapse del servei?
Bueno, té abans els senyalers, que podria tenir una afectació a operacions.
Senyalers per aquells que no estiguin habituats a quina és la seva feina, diguem-ne.
En tenen moltes, val? Et senyaler, per exemple, col·loca, és a dir, col·loca i descol·loca el que són les passarel·les, guia la nau per aparcar, té feines de vigilància de la plataforma, de que no hi hagi cap objecte, el que aeronòticament es diuen fots, que són objectes a pista que podrien dificultar l'aterrament de les naus. Tenen inclús funcions de que es complesca la normativa a la banda de la plataforma. Seria, entre cometes, com una policia aeroportuària. És a dir, tenen moltes funcions els senyalers que en aquests moments no s'estan complint i moltes vegades s'estan fent les feines precisament per aquesta manca de personal fora de lo que seria els estàndards reglamentaris, ho direm així. Llavors estem fent un estudi i un plantejament de que si l'empresa continua amb aquesta actitud, pues a lo millor veure com podem aplicar aquests estàndards i això crec que tindrà conseqüències en l'operativitat. Vos deia també el tema dels administratius, a lo millor no es veu tant en quant a l'operativitat, però evidentment tota la feina administrativa és important. Hem tingut ara baixes i reiterades a un departament que són els que fan, per exemple, les targetes de seguretat, tots els treballadors que estan a l'aeroport, independentment de la companyia, donen una targeta de seguretat. Pues això ho fa personal administratiu d'ENA. Podeu imaginar que quan arriba la temporada pues hi ha una allau de peticions brutal de totes les companyies, no? Llavors, els administratius també és un col·lectiu molt castigat. No a diferència d'altres col·lectius, aquí no s'estan cobrint ni siquiera les baixes, i els altres dos són manteniment i central elèctrica.
En el cas dels senyalers és una tasca important en quant a operacions i també fins i tot per seguretat.
Sí, la veritat és que tenen una tasca importantíssima en quant a seguretat aeroportuària.
Hi haurà més mobilitzacions, Ramon?
Perdoneu,
Ara t'aduïm un cop d'aigua.
Sí, tenim planificades diferents accions i no només accions, és a dir, si nosaltres no renunciem a cap tipus d'iniciativa, és a dir, si hem de començar a denunciar determinades coses a inspecció de treball i començar a judicialitzar determinades coses, també ho farem. I el que estudiarem, en funció de quina sigui la resposta a la concentració d'ahir, et signem un escenari de vaga aprofitant el pont d'agost, val?
Per tant, seria durant el mes d'agost que hi hauria aquestes noves mobilitzacions cap al 15 d'agost?
Jo no descarto que tinguem coses antes.
També.
Jo dic que estudiarem possibilitat de convocatòria de vaga al pont d'agost.
Idò, una situació que es viu en l'aeroport de referència de Menorca, l'aeroport que tenim a Mos, l'únic aeroport comercial que tenim a la nostra illa, i els treballadors que en aquests moments viuen una situació complicada perquè la plantilla s'ha reduït en un 12% en aquests darrers mesos, i clar, estem en els mesos de màxima afluència, de més feina, i per tant és més necessari que mai totes les persones que fan que el bon funcionament estigui i assegurat cada dia. Ramon, t'agraïm, com sempre, molt que hagis estat aquesta estoneta amb naltros. Torna, s'ho imagina, sa feina, i que vagi molt bé. Ens mantens informats.
Sí, moltes gràcies per servei públic que esteu fent i anarem informant a mesura que hi evolucioni. Nosaltres sempre dèiem una qüestió. La finalitat no és el conflicte neix per una situació de divergències, la finalitat sempre és poder arribar a acords. Uh-huh. Ara, si per arribar a aquest acord hi ha que mobilitzar, anar a la vaga o fer les coses que facin falta, així ho farem. Dependrà de l'altra part.
Perquè l'altra part no us heu reunit, no?, amb l'empresa
en aquests
moments?
En aquests moments no hi ha... Vull dir, aquesta primera concentració és perquè fa mesos que estem intentant obrir processos de negociació i no hi han estat. És cert que avui ja he rebut qualque missatge, ja veurem com evoluciona, però torno a repetir, fets i no paraules és el que volem, i sobretot una voluntat d'anar cap endavant.
Que així sigui. Moltes gràcies, Ramon.
Gràcies a
vosaltres. Que vagi bé. Bon dia.
Estan escoltant El Dia Menorca.
Convindria una cançó per poder dir-vos que no. Convindria una cançó i que comenci, sa funció per poder dir-vos que no.
Per bandera els creuers tapen ses vistes, la mà sembla una autopista, convindria dir que no. El turisme ve a massa i no podem comprar sa plaça, embusar sa carretera, aparcar-nos desespera, convindria dir que no. Canta, que els teus mals espanten,
Seguim en directe a les 12:34 minuts. Entitat ecologista COP identifica i denuncia davant recursos hídrics una vintena de grans consumidors d'aigua per a usos no essencials. Han anunciat que aniran fent públic en els pròxims dies cada un d'aquests casos de malbaratament d'aigua que s'han localitzat en un moment, com sabeu, on els aqüífers de la nostra illa es troben en les seves reserves hídriques més baixes de la història. Ens acompanya via telefònica el coordinador territorial d'Esgom Menorca, Miquel Camps. Bon dia, com va?
Hola, molt bon dia a tothom.
Bueno, heu fet una crida i ho feu des de fa anys, aquesta vegada un poquet més fort, perquè cada estiu i cada any la crida s'ha de fer amb veu més alta, perquè els aqüífers van davallant cada vegada més les seves reserves i, per tant, la situació comença a ser ja molt preocupant. Quines són aquestes finques que teniu localitzades, aquests grans consumidors d'aigua? Quina és la situació? Com la dibuixaries, Miquel, des del punt de vista del teu dia a dia dins Esgom Menorca?
Sí. Bueno, com bé veus, les dades de l'evolució dels aqüífers fa anys que els coneixem. El que passa és que enguany estem en una situació realment molt i molt alarmant, perquè els aqüífers estan més avall del que estaven l'any passat després de l'estiu. I encara ens falta passar a juliol i agost, que són els mesos on hi ha més extraccions, perquè és quan hi ha més gent també a Menorca. No? Llavors, davant d'aquests fets, nosaltres creiem que el que han de fer les institucions públiques és abordar de manera frontal els grans consumidors d'aigua. Hi ha gent que està gastant moltíssima d'aigua per coses que no són en absolut necessàries. I aquest cas que citàveu és un exemple, són els grans jardins que han aparegut de gespa verda. Estic ratllant de jardins de mils de metres quadrats que estan apareguent a determinades finques que s'han arranjat les cases i demés, i que afegeixen uns jardins immensos de gespa verda, i per mantenir la gespa verda en l'estiu necessita aigua, i moltíssima d'aigua, perquè si pensam un poc, les herbes en l'estiu a Menorca no són verdes, són ocres. L'únic que hi ha verd són els arbres i els arbusts, però les herbes són ocres perquè de manera natural no aguanten les temperatures. Llavors, per mantenir verd una extensió de mils de metres quadrats necessiten l'aigua equivalent a centenars i centenars de persones. I per això volem assenyalar aquests casos, fer-los públics, per a veure si així obligam les administracions competents a reaccionar i a posar-se el lupa damunt d'aquests grans consumidors.
Quines són aquestes, o quin total de finques teniu? Perquè, clar, des d'Esgop feis tota una feina de seguiment per cuidar tot el territori, i d'aquí aneu observant un poc amb les vostres eines quines són o què passa, si hi ha qualque cosa que no s'estigui fent bé, el tema de les piscines, que ja n'hem ratllat en algunes ocasions. En aquesta ocasió esteu posant sa mirada a tot aquest consum de grans tenidors, que imagino que són jardins majoritàriament, també piscines, que propietats, tot són propietats privades en aquestes finques que anireu donant a conèixer en els pròxims dies?
Sí, en principi són propietats privades, alguns ja els coneixem de fa anys, d'altres són més noves, són més recents, però en tot cas totes tenen un denominador comú, que és un gran consum d'aigua per usos que són no necessaris, diguéssim, perquè a ningú li fa falta tenir mils de metres quadrats d'un jardí de gespa. I, a més, coincideix amb una altra cosa. La llei, fa més de 20 anys, la llei obliga a que tota aquesta gent tinguin comptadors en els pous i que es facin lectures que s'envien en el Departament de Recursos Hídrics per saber quanta aigua s'està extraient. I d'això a Menorca és un descontrol absolut. No hi ha ningú que enviï lectures, no és el govern balear, i la majoria de pous no tenen comptadors. Ningú ha tingut mai una inspecció en els seus pous. Els pous, els únics pous que tenim controlats són els que abasteixen a les poblacions, diguéssim, els pous públics, no? Però hi ha centenars i centenars de pous privats que funcionen de manera descontrolada, i quan de la superfície apareixen, com el cas aquest que han donat a conèixer, 4.000 metres quadrats de, o 5.000 metres quadrats, quasi bé té, de gespa verda, és evident que això darrere té unes restriccions d'aigua brutals que a Menorca no es pot permetre en el moment en què estem, que tenim les reserves més baixes que mai, i si els hi fem baixar molt més, tenim el greu risc de que salinitzem pous, no des que estan a la vorera, sinó des que estan a l'interior.
Aquest primer cas que heu donat a conèixer és una finca de mo, que ha posat en marxa més una producció de vi, compta amb un jardí de gespa, com en bé ens expliques, Miquel, de 5.000 metres quadrats, i per tant aquí teniu el consum equivalent a tot aquest jardí de gespa, que com bé dius hauria d'estar de color ocre i està segurament ben verd, llavors és una gran extracció. Què demanau en el cas dels grans consums i dos, perquè, clar, l'Ajuntament de Mo, tots els ajuntaments, de fet, amb la Comissió de l'Aigua ja es van prendre unes mesures i s'estan començant a prendre decisions també. No sé jo si acabarem l'estiu amb talls d'aigua, fins i tot.
Sí, les decisions que es van prendre l'altre dia en el Consell jo crec que no són massa justes, perquè es va decidir rebaixar la pressió de totes les xarxes públiques. No? Bueno, és una mesura efectiva per reduir aigua, però és una mesura que afecta a tots els ciutadans. De manera que els ciutadans que visquin a les parts altes de la ciutat potser tindran problemes perquè els hi faltarà pressió. Nosaltres el que fa anys que venim demanant és que en vez d'afectar tothom, perquè la gent que viu dins un nucli tradicional a una casa normal té un consum bastant normal, bastant assenyat, diguéssim. No? Nosaltres fa anys que el que venim demanant és que es castiguis grans consumidors, que es persegueixis grans consumidors. Això en aquests moments només ho està fent l'Ajuntament de Mo, que està començant a assenyalar les neteges de vehicles, les piscines, les gespes verdes, és a dir, això és el que hi ha que fer, i s'haurien d'estar-ho fent tots els ajuntaments, i en el sòl rústic ho ha de fer recursos hídrics, que per això és l'administració competent amb aquestes coses. No? Com que això no s'està fent encara, per això estem fent aquestes publicacions aquestes setmanes, i en farem més, perquè volem que tothom conegui qui són els grans consumidors de Menorca. Ahir sortia una notícia que deia que un 2,5% dels abonats de Ciutadella consumeixen el 50% de l'aigua del municipi. Bueno, escolta, el que hem de fer és treballar amb aquest 2,5%, no? No perseguir tots els altres ciutadans, sinó anem a racionalitzar aquests usos, que són els que estan esgotant realment l'aigua de Menorca per uns motius que no tenen cap justificació.
Clar, i aquí és on denunciau o demanau i ens comentes aquesta manca de control també en les extraccions, per exemple, en sòl rústic. Ja qualque vegada heu denunciat i s'han descobert pous il·legals en zones que també requereixen d'una gran quantitat d'aigua.
Efectivament. És a dir, aquests models que s'han posat aquests darrers anys en pràctica de piscines sense control, hi ha hagut molt d'enganys, els aljubs aquests que havien de ser per recull, aigües pluvials, que també són piscines que també surten de l'aqüífer, acompanyats de jardins enormes, d'una jardineria que no és pròpia del Mediterrani, sinó que és una còpia d'una jardineria nòrdica, que al nord d'Europa ja és de manera natural perquè plou quasi cada dia, però en el Mediterrani no podem pretendre copiar això. I a una illa com Menorca, que tenim les reserves d'aigua en els nivells tan alarmants com tenim aquí, aquests temes han de ser prioritaris. No? I aquesta és la crida que estem fent aquests dies, però abans hi aconseguim que les administracions posin la lupa damunt dels grans consumidors d'aigua i racionalitzem aquest malbaratament que s'està fent des de fa molt d'anys, a més.
La solució també passa per noves infraestructures, Miquel, desaladores. A Catalunya, per exemple, hi ha desaladores, ho han ratllat també en alguna ocasió aquí al Dia Menorca, no? Aquesta consciència de la població, a Catalunya hi ha grans embassaments d'aigua que quan hi passam amb el cotxe veus com està el nivell i crees immediatament una consciència de uf, no hi ha aigua, aquí tenim els aqüífers sota de Vallterra, per tant no veiem aquesta situació, potser allò de ojos que no ven, corazón que no sienten, no ho veiem tan radicalment, però a Catalunya hi ha desaladores que serveixen fins i tot per fer descansar els embassaments, tot i que n'hi hagi. Això nosaltres no ho tenim. Anem tard amb aquesta qüestió?
A veure, nosaltres sempre deiem que aquests aqüífers són un tresor que tenim a Menorca, però efectivament és un tresor amagat, està de Vallterra. No? i les reserves, els nivells que hi ha de l'aigua respecte als nivells de la mà, sabem que van baixant de cada any, perquè tenim fa anys que tenim piezòmetres posats que ho calculen. No són. Clar, aquí les baixades aquestes no són tan evidents com quan és un pantà, que a vegades veus els campanaris i els pobles que havien quedat inundats que tornen a aparèixer. Això pot ajudar a fer consciència. Però aquí el que hem de tenir clar és que tenim dos exemples al costat, que són Mallorca i Eivissa. Mallorca i Eivissa fa molts anys que van apostar per les desaladores. Hi ha quatre desaladores, alguna està en marxa, està en procés de construcció, però a cada illa, diguéssim. I els aqüífers de Mallorca i d'Eivissa estan fets malbé. Perquè si només posem desaladores i no revisam el model de creixement que tenim, les desaladores serveixen per desbloquejar els creixements urbanístics. I perquè hi hagi més creixement urbanístic, més places turístiques, això és el que ha passat a Mallorca i d'Eivissa. És una roda sense fi. Llavors, nosaltres el que dèiem és, les desaladores són una solució de darrera solució que tenim, diguéssim, tecnològica, però prèviament hi ha d'haver un acord de reduir els creixements previstos. Perquè si posant desaladores i seguim construint centenars i milers de xalets que tenim previstos a la costa, les desaladores no bastaran per res. La prova que tenim a Menorca és la desaladora de Ciutadella. Fa 15 anys que tenim la desaladora i comptant amb l'aigua de la desaladora, el pla general que ha previst a Ciutadella no tindria prou aigua. Uh-huh. Aquesta és la demostració de que la desaladora no és la solució. Ens ajudarà a solucionar el problema, però prèviament hem de fer la feina de revisar que són aquests creixements que estan dissenyats als anys 80, quan totes les coses se feien sense mirar mai en el futur, però jo crec que això el 2026 no és de rebut que diguem no, posarem desaladores i s'haurà acabat el problema. No, en les desaladores que seguirem autoritzant tot aquest creixement que ha previst, perquè si ho feim així, Menorca cada vegada serà una illa més desdibuixada.
Clar, la solució passa per diferents qüestions i sobretot per reduir el consum, per posar-hi consciència i per anar fent també canvis i prendre decisions valentes en aquesta qüestió.
Exactament. Sí, passa per racionalitzar els usos i després, si volem emprar la tecnologia per recuperar els aqüífers en algun moment, ho podem fer, però si ho fem com s'està plantejant ara, que és el mateix model de Mallorca i d'Eivissa, no m'ho servirà per recuperar els aqüífers, m'ho servirà per estar cada vegada més saturats de gent.
Miquel Camps, coordinador territorial del GOM Menorca, com sempre, gràcies per estar una estoneta compartint una estona de ràdio amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia a tothom.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca. Fet a casa.
Hola, bon dia.
Yeah.
La recta final del programa ens porta a entrar a una de les botigues de tota sa vida, comerços emblemàtics, visitant Anna Maria Antònia Torrent, propietària de sa merceria Cases Noves, perquè justament acaben de rebre amb altres 6 comerços de Ciutadella el distintiu del govern balear que els reconeix dins el catàleg d'emblemàtics balear, un programa que té l'objectiu de protegir i donar visibilitat al comerç de proximitat. Maria Antònia, com va? Com estàs?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Amb molta calor, com tothom.
Bueno, sí, enguany molta calor, però escolta'm,
molta.
Supos que contenta i enhorabona per aquest reconeixement, un reconeixement que al final és donar visibilitat a la importància del comerç de proximitat. Tots els reconeixements són bons en aquest cas, no, Maria Antònia?
Sí, és veritat que estic molt agraïda, vull dir, que m'us donin a conèixer, que m'us facin que puguem tirar endavant, que m'us ajudin a tirar endavant i bueno, sí, la veritat, m'us ha fet molta il·lusió. No?
Maria Antònia, com comença la història de la merceria Cases Noves de Ciutadella? Qui la comença a escriure?
Mira, abans de muntar els anys 50, na Josefina Florit, que era una senyora que feia d'ajuntadora, va començar a tenir fills i, bueno, i començar aquesta història i després s'hi va afegir el seu amo, un Cisco Cases Noves, i van anar ampliant una mica així el negoci. Vale? Antes servien moltes les fàbriques de sabates, que antes n'hi havia moltes. No? Després, el 1964, s'hi va incorporar en José Cases Noves i després na Pili, que van ser ells que quan es van jubilar me van traspassar la merceria jo l'any 2012 i bueno, ells anaven a tancar i quan ho vaig veure allò que dius, ostres, ara ets la meua i bueno, mos hi van posar d'acord i la veritat que molt contenta perquè a més ells també me van ajudar molt. Ells sabien que era el comerç local i la veritat que sempre, bueno, que sempre mos hem vingut bé.
La botiga la va començar, com ens expliques, als anys 50, en la Josefina...
En la Josefina Florit.
Josefina Florit. Sí. La botiga estava situada al carrer de Ses Parres, que és on continua avui en dia?
Sí, el que passa que avui en dia entram per Muralla d'Artrutxa. Vull dir, el carrer Ses Parres és el carreró de darrere de la meva botiga i ara entram per l'altra banda, però el lloc us pot dir que és el mateix.
I la família vivia justament a dalt, a Josefina?
Sí, ells vivien dalt i aquell temps tenien obert tots els dies, a dia hora de dinar, també si entrava gent, ells estaven allà dinant i deixaven el dinar i davallaven i despatxaven a la gent que venia a cercar cosa en aquell moment. Vull dir, ells ho feien així, que vivien aquí dalt, sí.
Clar, en aquelles èpoques, si tenies la casa i el negoci tot en el mateix edifici,
tot.
Clar, veies la vida, el dia a dia i la vida dels propietaris de la botiga i era una ampliació més de la casa, el menjador i la botiga.
El mateix, i després el fill també, d'allò que ni siquiera s'ho van plantejar d'una altra manera, quasi, i també va seguir amb el negoci que havia començat son pare i sa mare, uh-huh. No?
Van ampliar també un poquet el negoci en
sí,
Francisco?
Sí, perquè clar, ells, sobretot en José i en Pili, quan van veure que les fàbriques de sabates anaven per avall, pues, es van començar a més merceria pura i dura i dur més coses, perquè la merceria és un tema molt ampli i fins i tot tenien perfumeria i bueno, tenien moltíssima cosa. I jo quan vaig arribar pues, encara li vaig donar una altra empenta perquè de merceria pura i dura tampoc avui en dia és molt difícil viure-hi i pues, hem afegit llanes, hem afegit teles, hem afegit tot el tema del que duen els cavalls a les festes de Menorca i, bueno, i sobretot tallers, molts de tallers també on mostrem a fer tant les voldrafes com feien bosses, feien necessers, feien el que sigui i la botiga ha canviat un 90% ara també, eh?
Ha canviat, però continua l'essència amb la que van començar.
Sí, l'essència que no la volem perdre, d'allò que diuen, ai, si no ho trobo aquí, no ho trobaré un munt. I això procurant que segueixi així, eh?
Idò, i a més també heu incorporat tota aquesta feina de modistes, de brodadores, amb fils de tot tipus i amb productes també, com per exemple ses voldrafes, no? Ara que tenim ses festes sí. Des Castell, ses festes de Sant Jaume, ses festes de Sant Antoni a Fornells, evidentment ses sí. Festes de Sant Joan, suposo sou un dels referents de ses voldrafes, a totes ses festes de poble també, però ajudau amb el tema de brodar ses voldrafes a mà?
Sí, nosaltres fem cada any començar amb un taller i fèiem, s'apunten moltes senyores, a més el darrer any, fins i tot des Castell, s'ha apuntat gent de per Cal Emporter, de per Fornells, de per tot, i fèiem tot el procés de la voldrafa, així que és com de començar-la, fins a brodar, fins a acabar-la. No? I després tenim l'opció de les voldrafes i flocs que ja tenim fets nosaltres aquí, que són fets de l'Esperança Torres, que és artesana, que mos et fa per vendre a gent que no ho vol aprendre o que, bueno, ja li va bé així, que sí, tenim les dues opcions.
Uh-huh. I a més també feu altres classes, ganxet, no, coses més modernes també, que segurament en José, na Josefina i en Cisco no tenien, això del patchwork i dels retalls i d'aquestes...
Clar,
perquè el comerç local, si qualque cosa teniu, és que us heu d'anar renovant des d'aquells dies, dels anys 50 fins a 2026, s'ha d'anar sí. Renovant tot, perquè tot canvia.
S'ha d'anar renovant, vull dir, de fet, jo des que vaig arribar aquí el 2012, deu fer tres que també vam fer una remodelació del mobiliari i tot això, i ja l'hem deixat de molt mona, la botiga, la veritat que està molt bé, i sempre anem fent coses noves, i amb els tallers, el patchwork, el ganxet, procurant fer una mica de tot el que la gent mos demana, eh? Uh-huh. I la veritat que m'ho he passat molt bé en els tallers, molt polit.
Escolta, Maria Antònia, com recordes el teu primer dia amb tota la història amb què vas obrir la porta novament de sa merceria i vas dir, sí. Bueno, aquest negoci segueix, aquest negoci no es perd a Ciutadella i continuem fent història.
Mira, vaig tenir molta sort d'en José i Matili, perquè això ho tenc a dir sempre. Jo quan vaig agafar la botiga dia 1 de novembre, per exemple, ells van quedar jo ben bé un mes. Jo també havia entrat una mica antes, perquè aquí, si t'amollen dins una botiga com aquesta sense mostrar-teu, és que tanques, perquè és que hi ha tantíssimes coses que no és possible. I ells me van ajudar molt i fins que no van veure que jo ja me'n desfeia, la veritat que sempre van estar pendents de jo. I després té molta sort de les meues companyes, de la Caterina i la Joana, les meues dependentes, que també són, bueno, que sense elles tampoc seria res, i la veritat que mos ho passam molt bé fent feina, vull dir, és una feina molt polida perquè sempre estem entre colors, diferents textures de coses, moltes idees de gent i la veritat que és una feina molt entretinguda i molt polida.
Fer poble, que és una de les funcions
sí, del
comerç tradicional i històric de
sí.
Tota la vida. Que tens qualque recordet d'aquelles èpoques físic, a més dels records que tens en la teva memòria, en el teu cor i el que t'han explicat d'aquells anys 50, hi ha qualque coseta que guardis encara aquí a la botiga?
Bueno, és que ells... fins i tot venien colònies a granel, vull dir, és que feien coses que nosaltres ara avui en dia és quasi impensable, encara que hi ha botigues que veig que s'hi tornen a posar cap a aquest estil, en el cas nostre no, però més que res la gent ve, perquè és que aquí, jo quan ho vaig agafar, ja era emblemàtica, aquesta botiga ha estat emblemàtica de Ciutadella, tothom sap on és, i encara que no sigui per un fil, per alguna cosa, per qualque cosa tothom ha vingut, vull dir que, ja t'ho dic, tenc aquesta sort tant de gent major com de gent jove com de gent de mitja edat, vull dir, tenc aquesta sort perquè hi ha tantíssimes coses que sempre algú han de mestir en diferents edats, saps? No és allò que te digui només ve gent major, no, ni molt menys. Okay.
I doncs, les quatre parets i tota la botiga és aquest llegat d'en Josefina i en Cisco, que van ser els que van començar els anys 50 obrint les portes de la merceria Cases Noves de Ciutadella, que ja la trobam tota la informació i la seva història i el seu contacte a la pàgina d'Emblemàtics amb aquests nous comerços que s'incorporen. Sempre un plaer, Maria Antònia, conversar una estoneta amb tu i que vagi molt bé el dia.
Moltes gràcies a vosaltres per telefonar-me i per demanar-me coses sempre i jo encantada.
Igualment, gràcies.
Vinga, adéu, bon dia.
Estan escoltant El Dia Menorca. caceres solitàries davallant mil·límetres, tèpats oceans, molt abans que habitassin la terra els éssers humans. No hi havia ningú per mirar-les, només crustacis i algues. Jo l'enyor com el Titanic, com si m'haguessin taetes.
Abans de marxar a un punt cultural, avui amb una petita notícia, l'Ajuntament de Mont, que obrirà avui cada vespre per primera vegada la nova piscina del Poliesportiu Municipal a tota la ciutadania, tots els dimecres d'estiu, ho farà de 5 a 8 del capvespre de manera gratuïta com a refugi climàtic davant les altes temperatures. També habilitarà una zona exterior i per accedir-hi cal fer inscripció prèvia a través del web de l'Ajuntament. I dedicam aquesta cançó es programa en es baixista, membre fundador d'Antònia Font, en Joan Roca, que mos ha deixat a l'edat de 51 anys.
Segons el lot, la joieta, som davant les portes de l'infern, plataformes de petroli amb diàmetres enormes, som les portes de l'infern.
El nostre control i un sentit, una sentida abraçada a tota sa família. Nosaltres tornem demà a les 12, després dels butlletí, puntuals, al Dia Menorca.
Munta dins les ombres, som les portes de l'infern per tu, i tens plans de futur.